Benvinguts a la Catedral de Falset. En aquest tercer capítol parlarem sobre la construcció de l'edifici del sindicat. Com va anar? Qui va ser-ne l'arquitecte? Per què en l'actualitat se l'anomena Catedral del Vi? Un cop creada la cooperativa de Falset, els socis es van trobar amb la necessitat de tenir un celler per a poder vinificar en comú i elaborar un producte de major qualitat. És aquí, doncs, que, com explica l'historiador Pere Audí, arrenca la construcció de la Catedral del Vi de Falset.
El 6 de març de 1919, en una assemblea extraordinària, s'aprova crear una nova secció dintre el sindicat, que serà el celler. És a dir, hi havia ja seccions, la de crèdit, que és el que dèiem abans, i decideixen crear una nova secció, el celler. Fins aleshores s'havia benificat en comú, però en trulls de particulars, que els deixaven, particulars, diguem-li, apuntats als sindicats. Hi ha una relació amb tots els trulls que posa a disposició cadascú, i allí és on se benificava en comú.
Per començar, calia adquirir uns terrenys per a construir l'edifici, i que, a més, estiguessin ben comunicats.
Decideixen comprar uns terrenys, que se signa pocs dies després, se signa l'escriptura de compra. Bàsicament, la finca era... van arribar a comprar quatre finques. La més gran era de Carme Magrinya, de la família dels Magrinya. Aleshores, això s'aprova, la compra s'aprova el mateix 6 de març, que evidentment s'aprova formalment perquè els contactes ja s'havien fet. Pocs després se compren, se signen les escriptures i el 2 de maig de 1919 se compra una quarta finca perquè no devien tenir clars els llindars, entenc jo, de les altres finques, i aleshores se n'adonen que no tenen sortida a la carretera, diguem-li, que va a l'estació. O sigui, donava a la carretera de Mora, per aquí baix, a la part diguem-li, nord, per entendre'ns, però a la part sud no tenien sortida a la carretera que va a l'estació. I com molt del vi s'exportava o s'enviava via ferrocarril, els interessava. I aleshores compren una quarta finca.
La construcció del celler Falsetà, igual que molts altres cellers del territori, va comptar amb el suport tècnic de la Mancomunitat de Catalunya. César Ramírez Martinell és el net del que va ser l'arquitecte de l'edifici, César Martinell.
El mateix any 16, la Mancomunitat ja el va cridar per oferir-li tot aquest tema de les obres agrícoles, de dirigir un equip que on hi havia l'arquitecte i hi havia l'enòleg, que en el cas de Falset va ser el senyor Quimbert. I després hi havia un enginyer que a casa ens sona que era un enginyer suís o alemany que era especialista en maquinària.
Però qui era César Martinell?
Era un noi de Valls que va estudiar els escolapis de Tarragona i que els escolapis li van dir a la família que era un tio molt preparat i que valdria la pena que estudiés una carrera superior a Barcelona. Llavors el meu besavi, que era tintor industrial, doncs va dir, bueno, doncs si aquest noi pot estudiar, doncs el van enviar a Barcelona, a Dispesa, i va fer la carrera d'arquitectura, que la va acabar l'any 16. Per tant, ell va obrir la firma, que ara porto jo, l'any 1916. Ja portem un segle i 3 anys de vida.
Martinell és un arquitecte vallenc, no, que va fer molta obra a l'època de la Mancomunitat, està dintre de l'època de la Mancomunitat. Martinell és un gran arquitecte que va fer diversos de cellers, perquè resulta que molts cellers que va fer Martinell tenien el coixí econòmic del Banc de Valls. El Banc de Valls va ajudar molt a la construcció de cellers, o sigui, cedint diners, que evidentment es va recuperar, no? Recuperar-los. Però no era tan abusiu a nivell d'interessos com ho podia ser particulars que havien de deixar diners, que hi havia una usura brutal. Aquests anys era usura brutal.
Martinell fou un dels deixebles de l'arquitecte Antoni Gaudí, de qui va aprendre nombroses tècniques constructives que després va aplicar a les seves obres.
El va conèixer abans d'acabar la carrera, bastant abans d'acabar la carrera, com el segon o tercer curs. Llavors es van entendre tots dos de seguida, i com que un era de Reus i l'altre era de Valls, doncs bueno, el meu avi va muntar algunes exposicions per recaudar diners per la seva família, i llavors això el senyor Gaudí li va agrair molt, i a partir d'aquell moment doncs el va tenir com un dels deixebles. I hi ha una cosa anecdòtica que no es coneix de la biografia del meu avi, que és que va ser l'únic que li va dir al senyor Gaudí que no volia treballar per ell. Quan Gaudí ja li va dir, bueno, Martinell, vostè quan acabi la carrera ja pot venir cap aquí. I l'avi va dir, mira, Anton, li agraeixo molt, però com que tenia ja, li havien demanat de fer això de les cooperatives, va dir, jo a Tarragona hi ha molta feina, i tota la de la filoxera i tal qual, i li agraeixo molt, però jo em posaré pel meu compte. I això encara li va agradar més a en Gaudí, perquè el Gaudí, tothom li deia que sí, el Quintana i el Bonet, i tothom, totes les personalitats que van passar pel despatx d'en Gaudí i per la seva família, doncs tothom es quedava, no? I el Martinell va dir que no. I això encara li va agradar més a en Gaudí. Llavors van mantenir, doncs fins que es va morir el senyor Gaudí, van tenir una relació molt intensa, de deixeble a mestre. Aquesta relació va durar fins que el senyor Gaudí va morir, i és més, l'avi va ser el que el va anar a reconèixer al fill de la Santa Creu, perquè el tenien allà va 3 dies que no sabien qui era, es pensaven que era un pobre. I l'avi el va trobar, va reconèixer, i el va identificar, i llavors es va muntar tot el funeral.
La construcció de l'edifici de la cooperativa de Falset, el sindicat, va suposar l'esforç i el treball de tots els socis, en el que s'anomenava Sous de Vila.
Es fa amb el que es deia prestació personal o jornal de vila. És a dir, cada soci, en funció de les terres, de les càrregues de vi que aportava, havia de fer una quantitat de jornals. Què passa? Que, evidentment, els grans propietaris o mitjans propietaris, molts d'ells molts d'ells no van fer el jornal, perquè de vegades se podia pagar algú que el fes. I, de fet, vull dir, als llistats apareix gent que no cobra, que són els que fan la prestació, i gent que sí que cobra, que deuen ser els que treballen per als senyors que no van a treballar. De vegades també es podia pagar aquest jornal amb mules i carros, perquè evidentment si s'ha de moure terres s'ha de traure, i en lloc de pues, pagar un jornal a un jornaler pues, durant 4 dies, pues, igual deixaves la mula 2 dies i ja, diguem-li, te compensava.
Un celler és una obra d'envergadura tremenda. Mira, per exemple, he parlat amb persones de construcció de cellers, no? Per exemple, el de Nulles, no? I la gent, recordo una frase d'un, a Nulles, per exemple, diu, i és que vaies mal macho, vam mal macho naltros, i creien tant que resulta que el desmunt de la terra, clar, s'havia de treure, ara totes són màquines, ara vindran a màquina i farà el que vulguis en una setmana, no? Però clar, tot allò era a pic i pala, eh?
L'edifici havia de ser pràctic per a la funció que havia de tenir, però també calia que fos el més econòmic possible. Les cooperatives havien hagut de demanar crèdits quantiosos per a la seva construcció i calia reduir els costos tant com es pogués.
Són edificis fets amb merma a zero, i que no es llançava cap totxo. Pensi que els totxos arribaven a llom de mula, i una mula podia portar-se en la que eren 80 o no sé quants. I no es llançava res. Si vostè mira aquests tallers, aquests arcs, vostè compti i veurà que són peces senceres o mitges peces i no n'hi ha cap de llançada. Llavors, això també és molt rellevant des del punt de vista de l'arquitectura del Martinell. No es llançava cap tros de totxo, ni cap tros de pedra, ni res de res. Està tot, però mil·limètricament comptat i utilitzat.
Aquestes circumstàncies, però, van fer que els edificis es convertissin en una joia arquitectònica, gràcies a les imaginatives tècniques constructives que es van utilitzar, com ara els arcs equilibrats o els sistemes de ventilació.
L'arc equilibrat, que és, com li deia el meu avi, no és un arc ben bé parabòlic ni és un arc funicular, és un arc equilibrat, va, d'acord? Que és el més econòmic de tots tres, el que fa és substituir els cavalls. O sigui, el normal, com si vostè mira el celler de Falset, doncs són unes parets verticals que després on es recolzen uns cavalls de fusta molt grossos. Com que la fusta en aquell moment era normalment caríssim perquè es venia tota França per la Primera Guerra Mundial, doncs es van tenir que fer aquests arcs, que són una bogeria des d'un punt de vista tecnològic i geomètric, però que, com que el senyor Gaudí n'estava molt segur, doncs el meu avi li va fer cas, i primer van fer un, i llavors l'avi tornava a Barcelona i diu: «Què, Martinell, ja ha caigut aquell arc?» «No, doncs vinga, ja els pot fer tots seguits». I així ens anava, no? Però era un tema exclusivament de que no hi havia diners per comprar la fusta, sinó que s'havien fet de fusta, com a Falset.
Veig que eren persones que, pels mitjans que hi havia en aquell moment, tenien molta idea de lo que era no dic una fàbrica, no m'agrada la paraula, un espai per transformar el raïm en el vi. Tenint en compte que avui hi ha mitjans tècnics, com és el fred, com és l'electricitat, com és l'electrònica, que t'ho fan d'unes altres maneres, no? Però llavors, i me'n recordo molt bé dels primers temps que vaig ser president, que ja rondaves més per darrere de les tines, i ves un regués que coi pintaven aquell regués allí. Bé, amb tot això, eren, no, a part de regués per circular l'aigua, eren per produir canvis de temperatura. No hi havia formes de refrigeració, per tant, una forma era l'aïllament de tina a tina i, a més, corrents d'aire que afavorissin la fermentació, que no pugés de temperatura, cosa que avui tecnològicament això ja està superat.
S'ha de recordar que aquests edificis es projectaven al moment en què no hi havia ni línia elèctrica ni res, Llavors, tota la ventilació natural està molt ben estudiada en aquests edificis, que després els propis pagesos van tapiar quan va arribar la llum. Però aquests edificis estan tots dissenyats perquè els vents dominants ajudin a ventilar. Això és una de les coses més interessants d'aquesta col·lecció d'edificis que la gent no coneix normalment.
La construcció de l'edifici del sindicat va durar aproximadament uns 2 anys. L'any 1921 es pot dir que l'obra ja s'havia donat per finalitzada.
Això no s'acaba mai, d'alguna manera, perquè sempre deu haver alguna cosa a fer. Jo no he trobat cap moment en què diguin: «S'han acabat les obres». No ho he trobat. Ara sí que he trobat un inventari al 1921 on s'explica tot el que s'ha fet i s'intenta valorar l'edifici, entenc jo que una mica com a patrimoni. És a dir, nosaltres tenim aquest patrimoni, per tant, els bancs i tal, que estiguin tranquils, que tranquils, que els hi devem diners, però tenim aquest patrimoni que valorem en tant. Si no es van acabar el juliol del 21, doncs por ahí.
Amb els anys, el celler cooperatiu de Falset, juntament amb la resta de catedrals del vi construïdes per Martinell, seran valorats com a joies arquitectòniques i es convertiran en símbols per a les seves poblacions. Bé, doncs, un cop escoltat el reportatge sobre com va anar la construcció del sindicat de Falset, encetem un temps de tertúlia amb dos habituals ja, el Ricard Rull, president de la cooperativa, i el Josep Maria Cots, soci i expresident. Bon dia als dos.
Bon dia.
Bon dia.
I també saludem el periodista Toni Orensans, que avui també ens acompanya. Bon dia, Toni.
Molt bon dia.
Com hem sentit en el reportatge, la construcció del sindicat no va ser pas fàcil. Per començar, la cooperativa va haver de demanar un crèdit per poder-ho fer, tot i el suport de la Mancomunitat. Com creieu que en aquells temps tot això va passar? Com ho va viure la gent, tot això?
Home, jo una de les coses que m'ha sorprès molt, i conèixer molts detalls, però no aquest, en referència als arcs de pedra o bé als cavalls que hi ha al celler de Falset, no? Jo més aviat donava a entendre que una obra arquitectònica guapa era aquella de, bueno, com el del Pinell o la Gandesa, amb unes arcades doncs, espectaculars, i que en canvi aquí potser els diners no havien arribat o havien de fer en cavalls de fusta. I en les explicacions que se mos han donat, ara que tots ho puguem sentir, clar, tot això se desmunta i ho entens, el perquè. Vull dir, són aquells detalls que val la pena conèixer i tindre en compte la situació en aquell moment de l'entorn que hi havia, la Primera Guerra Mundial i tot això. Bueno, són detalls històrics que val la pena conèixer. Per tant, bueno, tenim un coneixement més de la història del celler.
No, a mi em sembla molt interessant que això també passava amb Gaudí, no? És a dir, aquesta vinculació que tenien a les activitats de construcció tradicionals. És a dir, era una arquitectura, si vols, de pobre. Encara que tinguessis pressupost, aquí s'aprofitava absolutament tot, no es llançava res, i són aquestes coses que després has sentit explicar fins i tot dels paletes de postguerra, que clar, no llançaven un en va.
No es llançava
el
res.
Movien, aprofitaven tot el que hi havia de les ruïnes d'altres cases per tornar a aixecar, perquè clar, realment ha passat una cosa que és xocant, no? Que és que al final, avui dia, és més cara la mà d'obra que els materials de construcció, quan tradicionalment no era així. El que era clar era tindre materials. Per tant, aquesta idea que Gaudí també ho era, que eren ràcanos, eren d'aprofitar-ho tot, eren de no llançar res perquè no els hi sobrava res, no?
Però és que no és que els hi sobra res, és que també tot era molt treballós, ho havien de pensar tot molt, com ho feien les coses. Jo, a mi em va sorprendre quan el senyor Martinell va dir, diu, és que el vostre celler és un celler de rics. Dic, com que de rics? I és el que ha dit el Josep Maria. Diu, vosaltres teniu fusta, que no tenia cap celler fusta. Doncs te quedes parat en aquestes coses.
No, i realment és això, no? És a dir, són edificis molt espectaculars, però que en el fons venen d'una tradició constructiva, és a dir, de tradicional, és a dir, coneixien les tècniques tradicionals, sabien com fer-ho, i al mateix moment eren una gent que a mi em sembla molt interessant, que es produeix en un moment en el qual aquesta gent són conscients de les noves tècniques urbanístiques, dels avenços científics, i per tant és un equilibri molt bo entre la innovació i les necessitats de l'arquitectura tradicional, d'una activitat tradicional com l'agricultura, no? És molt potent des d'aquest punt de vista, trobo.
Sí, llavors també qüestions que potser a simple vista no es veuen, com el sistema de ventilació, no?
Claro.
Vull dir, no hi havia llum al seu dia, no hi havia llum, com refrigerem les tines, com ho refrigerem, com ho ventilem, i estava tot orientat de tal manera perquè
els
aires i tot circulés com, i tot funcionés perfectament, no?
Bueno, és el que dèiem, tot costava molt de fer i doncs s'havia de pensar tot molt. Cara nord, doncs, al sol, diguéssim, la cara surt colgada, doncs, per evitar doncs, les temperatures, i tot és així.
Els bons arquitectes fan això, és a dir, els bons arquitectes fan edificis que serveixen pel que han de servir. És a dir, jo sempre dic que, clar, avui dia fem unes coses que des d'un punt de vista d'arquitectura tradicional i, si vols, des d'un punt de vista de sostenibilitat, són aberrants aquí, no? És a dir, fem edificis tots de vidre en un país en què a l'estiu, si tot és vidre, no s'hi pot estar. Per tant, quan la gent feia les finestres petites o quan la gent feia el que feia per refrigerar és perquè era conscient del país que vivien i perquè no tenien aires acondicionats, lògicament.
Correcte.
Però aquest punt de que a vegades dius, escolta, aquí és com... És a dir, els edificis han de servir pel que han de servir en el lloc on estan, d'acord amb el clima, d'acord amb les condicions orogràfiques, etcètera, no?
Sí. Hi ha un dels altres detalls que també considero molt importants de com dissenyaven els arquitectes la forma de treballar el vi, era, bueno, antigament eren trulls que encara s'havia de treure doncs, amb portadores o amb veïners, s'havia de treure el suc o la rapa o el que sigui. Ara simplement hi havia les vies per on circulaven les vagonetes, la pasta tota de la tienda quan obrien saltava a la gàbia, de la gàbia a l'oví anava cap baix al trull, i si no, lo decantaven cap als reguers que els portava el trull corresponent. O sigui que, bueno, per mitjans naturals hi havia l'evolució de tot el que avui se fa amb bombes, sí, i sinfins, i bueno. Bueno, clar, és la tecnologia que va avançar.
Avui tot és consumir electricitat, i sí, si tens electricitat ho tens tot avui en dia. Sí, se pot fer el que vulguis.
Sí. Té un preu, però ens hem acostumat així.
Un preu una mica elevat, també, tot ho direm.
Bueno, el que deia el Toni ara, de construir edificis, sí, amb vidres, que dius, bueno, per l'amor de Déu, el calentor, el fred, el... Sí. Sí, bueno, ja els fan van més dobles perquè no tradeixi tant, però bé.
No té res a veure, però, eh?
No, el que passa, a mi també em sembla molt interessant pel que sentíem al reportatge, no? És a dir, com es produeix un moment en el qual tu aquí tens gent, clar, treballant per primera vegada, com el César Martinell, però també, tot i que avui no he sortit, clar, l'Erasme d'Invert, és a dir, tens a científics treballant. Són gent...
Molt jove, però.
Molt joves, gent molt jove que saben del que tècnicament, del que tracten, és a dir, i per tant estan dissenyant una obra que fixeu-se que 100 anys després continua tenint sentit i continua funcionant. Sí. És a dir, és molt interessant això. D'aquella època són dos edificis a Falset que van ser cars, que en el cas d'un d'ells realment va ser un problema el finançament, que és l'escola, però que en certa mesura, 100 anys després, et continuen fent servei, amb la qual cosa a vegades fer bons edificis, i no parlem només d'una qüestió econòmica, sinó d'edificis capaços, ben dissenyats, ben pensats, arquitectònicament ben construïts, quan té molt sentit, perquè un edifici, quin edifici tens que t'hagi durat 100 anys?
No,
ara jo... ho estava pensant, vull dir, quan hi va haver la restauració de la teulada, va ser l'únic element que, bueno, la fusta es va malmetre, no? Sobretot el que és la sala de màquines, estava fatal. Però bé, tot el que més ha aguantat, i moltes vigues que es van treure quan se va fer la teulada nova, bueno, els cavalls estaven perfectes. O sigui, qui dius, ha aguantat quants edificis en 100 anys i han caigut, han anat al terra, o les parets, o els tres pols, el que sigui.
Jo el que valoro més és que avui en dia trobar un arquitecte o un enginyer de l'edat que els tenien aquests al seu moment, és inviable totalment.
Sí, és que això que diu el Ricard és veritat. Vull dir, César Martinell va acabar la carrera al 1916 i el 1919 estava començant a construir el sindicat de Falset, i si abans no n'havia començat a construir algun altre.
Sí, el cas de l'Invert és igual.
I l'Invert són igual. Dos nois molt jovens i molt llestos pel que veus.
Sí, molt llestos i
idees molt clares, tot molt clar.
I amb aquest diàleg molt interessant, penso jo, que jo crec que és la clau una de les claus del César Martinell, és que aquest senyor era, com deia ell, era de Valls. Per tant, ell era un xic de poble, que entenia quines eren les necessitats de l'agricultura, que sabia quin era el pensament agrícola. I ell, per exemple, això, quan hi ha algun llibre que en parla, quan ell va pels pobles se sent còmode. Ell sap tractar a la gent dels pobles, a les juntes de dirigents de les cooperatives, sap tractar el celler, ell entén bé les necessitats. I això és important, perquè és que a vegades, jo penso avui dia, hi ha vegades que els arquitectes sembla que no, que a l'hora de fer un edifici tinguin poc en compte quines són les necessitats del que allí s'hi ha de fer, perquè es representa que ja ho saben tot. No, tu a l'hora d'aixecar un edifici has de preguntar allí què s'hi fa, quines necessitats hi ha, perquè no és el mateix fer un edifici equis a un poble que fer-la a una ciutat, perquè les necessitats poden ser diferents. I això sovint jo tinc la sensació que hi ha un, no dic tots els arquitectes, però que hi ha un tipus d'arquitecte que ho té poc en compte, que representa que saben més del que tu necessites que tu que vius allí, o tu que faràs servir aquell edifici i aquell espai, no? I jo tinc la sensació que aquesta gent, és a dir, Martinells i companyia, tenien clar que del diàleg amb la gent que hi treballava havia de ser el quid de la qüestió, no?
Ara has fet una reflexió bastant interessant, que jo l'extrapolaria una miqueta a la societat actual. Això mateix, a vegades ens hi trobem quan rebem normatives que es fan des d'una taula d'un despatx, en gent que no ha aixafat mai la terra ni la pagesia, si parlem de la pagesia, no? Però és que això amb molts altres temes. Jo dic, com coi aquest ha fet aquesta màquina si encara no l'ha provat? o com aquesta normativa l'hem de seguir, per exemple, el tema de canyes, tallar canyes, això es pot fer, no es pot fer, perquè la natura... Perdona, hi ha coses que estan conservant el medi ambient, que es posen els llocs que toca, i això, no, la normativa diu això, ah, ja està, o sigui que la normativa és una màquina, vine aquí, xafa terreny, mira el perquè, parla sí. amb la gent del territori i farà les coses d'una altra manera.
Sí,
perquè això falta molt avui.
Hi ha hagut, per norma general, penso jo, a més aquí, un menyspreu pel que era el coneixement tradicional del sí. món rural. Representa que hi ha un moment que hi ha una determinada gent que representa que acadèmicament el que saben té molt més valor que el coneixement tradicional del món rural. I això a vegades és possible que sigui veritat. Però jo crec que això, per exemple, ha passat aquí també amb el món del vi durant molts anys. No? És a dir, representava que tota tècnica tradicional, ja sigui a la vinya o ja sigui al celler, no era bona. Era, havia quedat antiquada i calia fer un pas endavant i ara es torna a vegades a...
Ara ho parlàvem amb el Josep Maria que el net d'aquest de l'invern ens va portar un llibret que està parlant de les arenes del sauló, de l'argila, de tot això, coses que ara les veiem innovadoses, al seu moment ja es parlaven.
Ja es feia, fer vi de sauló, fer vi d'argila...
Les caracteritzacions dels terrenys i totes aquestes
dir que
coses. Sí,
no,
sí.
Fa 100 anys ja ho pensaven, tot això. Doncs sí. no m'ha avançat tant, tampoc.
No, el que passa és que hi ha hagut un moment que semblava que que l'únic important del vi, diguéssim, fos la tecnologia.
La tecnologia, sí, la electrònica... I
clar, i això era una cosa que ara ho veus aquí, no? És a dir, que te n'adones que ara, doncs, te torna a parlar d'algunes coses... Bueno, jo sempre poso l'exemple de que hi va haver un moment que ens pensàvem que totes aquestes botes tan grans eren un problema, i resulta que ara es torna en molts casos a envellir en bota gran, no? I dius, clar, si m'havien dit que allò era una cosa que estava mal feta, no? Pues, bueno, jo penso que això també amb temes arquitectònics ha passat, i el Martinell era un personatge que sabia relacionar-se amb la saviesa, diguéssim, i amb les necessitats del pagès, i aplicar els coneixements que ell tenia per fer-ho millor, per fer les coses millor.
Bueno, suposo que també aquí influeix el tema de la mancomunitat, que va enviar l'equip, no? L'arquitecte, el tècnic enòleg i el tècnic, l'enginyer que havia d'instal·lar les màquines. Els va enviar tots junts, vull dir, entenc que treballaven en sintonia.
Clar, coordinadament.
Sí, coordinadament, però i tot molt ràpid, perquè pel que vas llegint les coses no s'encantaven... fent preguntes i coses, anaven per feina, anaven lligant les coses ràpides.
Sí. Bueno, jo suposo que el fer tot aquest paquet de cooperatives a la vegada, jo suposo que ells ne van deure aprendre molt sobre la marxa, és a dir, com que portaven diversos projectes a la vegada, anaven resolent necessitats en funció del que anaven avançant, no?
I suposo que també veien la problemàtica d'una terra determinada, d'una comarca, i adaptaven el celler al lloc en què l'havien de construir.
Sí, home, sí. Jo penso molt tot això. És que tu ara te dones un passeig pel celler i dius, cony, com ho van pensar totes aquestes coses fa 100 anys? Si jo no les pensaria ara, moltes coses.
Bueno, només cal mirar alguna fotografia d'embastides amb un pal com d'aquests d'electre, sí. Els pals encara que veiem de fusta, com muntaven amb cordes lligats i, bueno, i així es va aixecar.
I ara et vindrien els riscos laborals i te dirien tancat a la presó.
I tots tancats. Bueno,
i després hi ha coses d'aquestes que a mi també em semblen molt interessants, que és això, no? És a dir, parlàvem dels jornals de vila. Uh-huh. Són d'aquest tipus de coses que a vegades, si et preguntes per què ho hem deixat de fer algunes coses, és difícil d'explicar. Perquè els jornals de vila tenen,
pinya,
clar, i tenen molt sentit, igual que allò la Conlloga, i aquest tipus de relacions, diguéssim, laborals, diguem-li així, que, coi, que segons com avui dia tenen sentit.
Tenen.
Jo us posaré un exemple que és l'últim record que tinc jo d'una espècie de jornal de vila. I es va fer una gran nevada i els Guiamets, tots els homes amb els tractors se van coordinar per atreure la neu del carrer. Perquè, clar, la màquina de llevaneus no va passar. Llavors, entre tots els tractors, tot el poble es va ficar allí a treure la neu
però
del carrer.
És que tot això s'ha perdut. Abans, per exemple, hi havia...
Però d'això no fa tants anys.
No, havia un responsable de cada camí. I aquell home era el responsable i coordinava tota la gent per anar a arreglar el camí. I totes aquestes coses. Jo penso que el que feien era fer pinya entre tots. perquè ara tot això s'ha perdut, cada un anem al nostre i un cap aquí i l'altre cap allà.
Bueno, la forma més fàcil d'esquivar tot aquest tema és aquella dir, no paguem impostos, doncs que ho faci l'Ajuntament, sí, que ho faci sí. el Govern, que ho faci la Generalitat, que ho facin ells, i això s'ha perdut molt avui dia. No ets capaç de la gent portar... Això que des de la neu, recordo que tenim uns amics a Baviera, Alemanya, i bueno, ai de que nevi i que ells veïns no treguin la neu de... Bueno, ja ho consideren una cosa natural. No esperen que vingui la maquineta a netejar. Ja saben que, bueno...
Que toca.
Toca, bé, sóc un veí, doncs, bueno, no cal que... bueno, hem d'assumir l'època que vivim, però, desgraciadament, hi ha situacions aquestes que la gent passa... La basura, no, un cabac ja... Com que tot fa mal, després no cal reciclar. I coses així que et sumen que dius, home, si tu no ho fas, jo tampoc no ho faig, doncs on t'arribarem? I llastimosament això... s'està reproduint amb massa intensitat.
Clar, en el fons la cooperativa és una cosa que ja havíem parlat un altre dia, no? Que és molt interessant des d'aquest punt de vista perquè és molt transversal ideològicament també i econòmicament. És a dir, en el fons no és una cooperativa d'un partit o d'una determinada ideologia, sinó que aquí hi ha propietaris que tenen prou terra, és a dir, com explicava el Pere, és a dir, n'hi ha que es poden permetre tindre el treballador quan envia algú que treballi per ells, i n'hi ha que no? I aquesta idea de dir tenim un projecte comú i col·laborem tots a la mesura de les teves possibilitats, cadascú a la seva manera... Clar, això són coses que avui dia ens semblen marcianes, no? Perquè sembla que si no és el que deia el Josep Maria, no? Que si no ho fa que si no hi ha una administració, sí. diguéssim, que t'ho fa, no sé, com no
si no avui sentit. Ja t'ho he dit, l'exemple ho tens en els camins, el més fàcil. Passem tots pels camins que estan malmesos i no vegem ni a tallar una rama ni ningú. I que ja ho ha arreglat l'Ajuntament i no és la solució. Si fóssim tots conscients del que tenim, pues, treballant en grup, si un arregla el seu bocí i l'altre arregla el seu bocí i així, doncs tot funcionaria millor.
Bé, doncs, ho hauríem d'anar deixant aquí. Moltes gràcies als tres per haver participat en aquest tercer episodi de la Catedral de Falset i bé, ens trobem en el proper, que serà d'aquí unes setmanes.
Molt bé.
Gràcies.
Bé, molt bé, gràcies a vostès.